Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui parlarem de la importació de residus que s'ha descobert procedent d'Itàlia que s'aboquen a la demarcació de Tarragona.
La gestió de la brossa és un negoci rodó. Primer et cobren per tots els embolicalls quan compres un producte envasat, que són pràcticament tots, inclús la fruita i la verdura en molts casos. Quan llences aquests productes, et tornen a cobrar per la gestió d'aquest embalatge que no pots evitar en forma d'impostos. Els consumidors paguem dos cops els embolicalls i la seva gestió. La gestió de residus està sent un gran negoci en els últims anys. Només cal veure la quantitat d'empreses que s'hi dediquen. I mira per on allà, on es mouen els diners, sempre apareixen els voltors sense ètica ni escrúpols per fer diners ràpids i fàcils.
A Itàlia ja fa anys que la màfia va descobrir com fer diners amb la brossa, amb conseqüència desastroses per al medi ambient i les persones. Abocadors il·legals sense que ningú no sabies fins que van sorgir intoxicacions estranyes que ningú podia explicar. Al final tot va sortir a la llum, un gran escàndol, però sense que en el fons canviés gran cosa.
Fa just un parell de setmanes que va sortir als diaris una estafa milionària relacionada amb brossa provinent d'Itàlia i abocada il·legalment, entre altres, a l'abocador de Riba-roja. Per explicar-nos més detalls sobre aquest cas i com és el trànsit de la brossa de la Unió Europea, entrevistarem avui Esteve Giralt. És periodista i treballa a RAC1 i La Vanguardia, bàsicament en temes ciutadans, tribunals o esports. La seva àrea d'influència és Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Bon dia, Esteve.
Bon dia.
Bon dia, Esteve.
Mira, per començar, ens podries informar una mica de com es va descobrir que hi havia aquest transport de residus il·legals?
El descobriment d'aquesta exportació, en aquest cas importació massiva de residus, l'hem de buscar la feina que fan d'una banda els grups ecologistes, en aquest cas sobretot el GPEC, és qui comença a estirar del fil fa ja uns quants anys, i el fil dels ecologistes el recull, en aquest cas, un periodista que s'ha especialitzat en el periodisme d'investigació els últims anys, que és el Rafa Marracé, segurament molts dels vostres oients el coneixeran, periodista que publica alguns dels seus reportatges a Porta Enrere, i en aquell cas la feina dels ecologistes és un fil que agafa el Rafa Marracé i s'acaba convertint, de fet, en un documental que si no l'heu vist, jo us el recomanaria, que és un documental que parla de l'origen d'aquesta brossa importada des d'Itàlia, amb vincles amb la màfia italiana, segur que anirem parlant, doncs és un documental que es diu Insostenible, que es va emetre al Sense Ficció de TV3 i que encara es pot, de fet, recuperar la carta. Vull dir que és una gran manera de conèixer a fons aquest problema.
Clar. O sigui que ja ve de lluny, no?
Sí, ve de lluny. És a dir, els ecologistes, els grups ecologistes, GPEC i altres, tenien la sospita que a Tarragona estava arribant brossa procedent d'Itàlia de manera irregular i que aquesta brossa s'acabava repartint i escampant per abocadors catalans. Ells creien que sobretot abocadors catalans, i també sospitaven que part d'aquests residus marxaven, ells creien, cap a l'Aragó. Després, a partir de la investigació que ha fet la Guàrdia Civil, el CEPRONA, aquesta unitat especialitzada del medi ambient del CEPRONA, s'ha sabut, si més no, s'està investigant, i ha la sospita, encara haurem de parlar d'una investigació judicial encara en curs, en marxa, doncs se sospita que part d'aquesta brossa anava fins i tot a Conca, és a dir, que travessava les fronteres de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i també de Catalunya.
Déu-n'hi-do.
I a Itàlia diuen que tota la gestió de la brossa la gestiona la màfia. Aquí està començant el mateix o és una extensió d'allà cap aquí o com s'ha de entendre.
La investigació judicial el que creu o el que sospita és que hi ha la màfia al darrere, hi ha la màfia italiana al darrere d'aquesta importació de residus, sobretot residus urbans, des d'Itàlia cap aquí. Com bé dius, a Itàlia altres investigacions periodístiques i també investigacions policials, en aquest cas els carabineri, han provat i han establert vincles entre la gestió de la brossa, aquesta gestió regular de la brossa i la màfia italiana, bàsicament perquè aprofiten la brossa per estalviar-se diners i per fer diners a través de la fiscalitat. És a dir, és una trama que el que fa sobretot és estalviar impostos a altres organitzacions, a tercers, no? S'estalvien impostos fent desaparèixer la brossa per vies irregulars, perquè la brossa, segur que ho sabeu, i molts dels oients segur que ho saben, la brossa, gestionar la brossa de manera legal és molt car. Qualsevol poble, no? Qualsevol ajuntament explica moltes vegades als seus veïns que si no, no? Que si no recollim bé la brossa, això costa molts de diners als veïns. Perquè portar la brossa a un abocador, gestionar la brossa, en aquest cas, si la gent fa la feina ben feta i recicla, doncs té un preu. Doncs a Itàlia aquest preu se l'han volgut estalviar a través d'aquestes pràctiques irregulars amb connexions amb la màfia italiana. Jo, quan va sortir la notícia, parlant amb fonts del CEPRON, amb investigadors de la Guàrdia Civil, ells el que m'explicaven és que la investigació judicial, com a mínim fins ara, pel que sabem, no ha pogut provar aquests vincles amb la màfia italiana. En el cas de la brossa que arribava sobretot al port de Tarragona, també al port de Barcelona, i també a través de la carretera, és a dir, hi havia part de la brossa que també arribava amb camions, amb tràilers per carretera, i fins i tot hi havia una part de la brossa que arribava amb vaixells més o menys convencionals on es colaven alguns d'aquests tràilers carregats amb brossa que acabaven fent cap, en aquest cas, a abocadors de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i de Conca. Vull dir que déu-n'hi-do. En el cas d'Espanya i de Catalunya, en allò que preguntaves, aquí no s'han pogut establir relacions amb grups mafiosos. Aquí el que s'estaria fent és treballar justament per la màfia italiana, treballar a preu, a cost, per diners, per embutxacar-se diners de manera irregular. Sempre presumptament, perquè és una investigació que encara està en marxa, és una instrucció judicial i encara no hi ha ningú formalment acusat. Els detinguts, recordem-ho, van quedar en llibertat provisional amb càrrecs, però encara no hi ha ningú formalment acusat de res. Hi ha persones investigades, veurem cap on deriva aquesta investigació judicial.
Déu-n'hi-do. Però pel que dius, doncs, hi ha molts abocadors que s'estan... A on s'estan abocant tots aquests? Perquè, pel que expliques, és una quantitat de brossa immensa. Si n'arribaven a Barcelona i a Tarragona i a tants llocs, vol dir que n'hi ha molts d'abocadors d'aquests on s'ha anat abocant.
La investigació parlava de 40.000 tones de brossa cada any i la investigació va estirar el fil i va arribar, com a mínim, a dos abocadors a les comarques de Tarragona. Un dels abocadors que estava sota el focus és el de Ribarroja d'Ebre, és un abocador de grans dimensions, un altre abocador també a Tivissa, l'abocador aquest de Conca, sí. i la planta de tractament de residus de Constantí, que aquí el que es feia, suposadament i presumptament judicial, en aquesta planta de Constantí, el que es feia és recepcionar aquesta brossa d'origen irregular, classificar-la, fer veure, suposadament, que la brossa es tractava, quan en realitat no es tractava, i el que feia és enviar directament amb camions cap als abocadors. Que formen part de tot el sistema de gestió dels residus que coordina i que supervisa l'Agència Catalana de Residus, aquests abocadors d'aquest sistema públic de residus, és a dir, perquè ens entenguem, aquests abocadors on va parar la brossa que fem, no?, que acabem portant els contenidors dels pobles i ciutats on vivim, doncs aquests abocadors no poden rebre residus d'altres països. Aquests abocadors d'ús públic no la poden rebre, d'aquí la investigació i d'aquí les greus acusacions. De fet, l'Agència Catalana de Residus, dies després, de fet van passar gairebé dues setmanes després de conèixer aquesta investigació de la Guàrdia Civil, l'Agència Catalana de Residus va dir que segons les seva feina de supervisió, ells no havien detectat en cap cas que en aquests abocadors del sistema públic de residus haguessin arribat residus d'altres països. Aquests residus que s'anomenen transfronterers. Això és el que diu l'Agència Catalana de Residus. És a dir, ells expliquen que van supervisar, van vigilar, van fer inspeccions i en cap cas van detectar que hi hagués brossa d'altres països, en el cas que s'investiga d'Itàlia.
Jo no sé si això és gaire creïble, perquè una cosa és tirar una galleda de brossa i l'altra és contenidors així. Vull dir que...
Clar, els grups ecologistes que van començar a estirar el fil, el que m'explicaven quan es va conèixer quan es va destapar, no?, tota aquesta presumpta trama, el que deien és que, clar, no, un es pot preguntar com és possible que 40.000 tones de residus arribin a Catalunya, no?, arribin a casa nostra i s'acabi important abocadors i ningú se'n doni compte, no? Ningú ho vegi, ningú acabi detectant, fins que aquesta investigació de la Guàrdia Civil ho ha acabat posant al descobert. Han passat 3-4 anys, han estat 3 o 4 anys suposadament enviant aquests residus. El que deien els ecologistes és que una de les grans dificultats és que la brossa arriba empaquetada d'aquests països amb una mena de paquets de plàstic, ens hem d'imaginar com uns paquets de plàstic, i que tu no veus que hi ha a l'interior.
Yeah.
I, de fet, quan aquests grups ecologistes intentaven detectar els moviments d'aquests camions carregats de brossa, de porqueria, una de les dificultats que tenien, ens explicaven, i de fet queda també palès aquest documental del Rafa Marracé, queda ben palès la dificultat de veure què hi ha dintre dels paquets de plàstic, yeah, quin tipus de brossa hi ha, i també la dificultat de seguir el fil d'aquest, podríem dir, de la ruta de la brossa, no? Arribaven amb vaixell fins al port de Tarragona, descarregaven aquesta brossa amb aquestes bales de plàstic, la portaven cap a la planta de Constantí, i a partir d'aquí la brossa, podríem dir, que acabava desapareixent o se n'acabava perdent el fil i l'acabàvem portant a altres abocadors. Això sempre, segons aquesta investigació judicial, ja ho sabeu, ja sota el focus d'una importantíssima empresa de gestió de residus a Catalunya, que és el Grup Grinyó, una empresa amb seu a Lleida. L'empresa en tot moment ha negat les acusacions, diu que ells sempre han gestionat la brossa de manera absolutament legal i regular, que no han participat en cap trama, i de fet l'Agència Catalana de Residus també diu i també assegura que totes les inspeccions que han fet en aquesta empresa, que n'han fet un munt, doncs en aquestes investigacions que han fet el Grup Grinyó, l'Agència Catalana de Residus diu que mai s'ha detectat res irregular. Per tant, estem parlant d'una investigació que no és fàcil, que ha estat durant més de 2-3 anys al CEPRON, a la Guàrdia Civil, en col·laboració amb els Carabinieri d'Itàlia, intentant seguir el fil, i que serà molt interessant veure què és el que passa en la investigació judicial, com avança, quines acusacions hi han i si finalment s'arriba a judici, que això ja hauria de passar, doncs, segurament, coneixent com funciona la justícia, no?, en aquest país, de manera lenta, potser d'aquí 2 o 3 anys acabarem tenint resposta concreta a moltes de les preguntes que ara ens estem fent.
Ja. És que jo penso... Hi han hagut 16 milions elegits de guanys per aquest transport i tal de residus. És que donen per molt 16 milions per repartir, penso.
Clar, són molts de diners, ho dius bé. La brossa mou molts de diners al món de manera legal i regular i també com s'està destapant de manera també irregular. Són diners que procedien d'aquests beneficis fiscals, de diners que s'estalviaven a Hisenda, suposadament aquesta trama, i que donaven per molt, ho dius bé, donaven per omplir les butxaques, suposadament, de qui col·laborava amb la trama. Exacte. I qui ajudava a fer desaparèixer aquesta brossa portant-la a abocadors suposadament legals. És a dir, li acabaven donant aparença de brossa legal a una brossa que no ho era.
Ja.
I a més... sense saber quin tipus de brossa és, perquè, clar, quan és una cosa tan hermètica, vés a saber el que hi podia haver dins.
Clar, aquest és un dels altres grans interrogants i una altra de les grans pors que tenien en aquest cas els ecologistes quan ho comencen a investigar, com bé et planteges, de dir què és el que ens estan colant, què ens estan portant en aquests lots de brossa procedent d'Itàlia, que hi ha a l'interior d'aquests grans paquets. En teoria, i això també ho hem d'explicar, hi ha una part d'importació de residus procedent d'altres països i també d'Itàlia que s'ha fet de manera regular i absolutament legítima, tot i que moralment, i si voleu això també ho podríem parlar, no? Si èticament, si, més que moral, si èticament té cap sentit, no? En un moment de crisi climàtica i d'emergència climàtica, importar brossa des de milers i milers de quilòmetres. Aquest és un altre debat. De fet, aquest debat casualment o no, jo crec que les casualitats no existeixen, a finals de l'any passat, el Port de Tarragona va posar en entredit una petició justament de la mateixa empresa, del Grup Grinyó, en què l'empresa aquesta amb seu a Lleida va demanar al Port de Tarragona, i per tant demanava permís al port de manera legal i transparent, demanava permís, d'això em vam fer notícia a RAC1 i també a La Vanguardia, on els mitjans on jo treballo habitualment, em vam fer notícia perquè vam explicar que aquesta empresa el que demanava era una llicència, una autorització per poder tenir una planta de recepció de residus transfronterers al port de Tarragona. Això va generar moltes crítiques dels grups ecologistes i va generar que el port de Tarragona en aquell moment doncs amb la presidència de Saúl Garreta, un president del port segurament el que ha tingut més sensibilitat mediambiental en els últims anys dels presidents del Port de Tarragona, doncs el Port de Tarragona el que va dir és que tenia seriosos dubtes de que s'hagués de donar aquesta autorització a l'empresa per portar residus d'altres països. Portar-los de manera legal, però el que plantejava el port era si tenia cap sentit, no? Portar aquests residus de milers i milers de quilòmetres amb tot el que això suposa. És a dir, si un país ha d'acabar gestionant la brossa d'un altre. Legalment, es pot fer, això també ho hem d'explicar. Ara, el que no es pot fer és portar aquests residus a abocadors. De fet, l'autorització que demanava el grup Grinyó per portar aquests residus a altres països era per fabricar combustible. Són aquests nous combustibles que ara es començaran a fabricar i que, de fet, ja s'han començat a fabricar fets a partir de residus. De fet, segurament ho heu sentit en les últimes setmanes, que hi ha hagut la notícia d'una planta, d'una gran inversió que vol fer Repsol a Tarragona, que n'anomenen l'ecoplanta, i aquesta ecoplanta el que gestionarà són residus. És un altre model, el model d'aquesta ecoplanta, en teoria, i si es compleix el projecte que s'ha anunciat, el que hauria de fer és transformar aquests residus en energia verda i aconseguir que aquests residus no acabin en abocadors. Per tant, en aquest cas, seria un benefici per la societat. Per això segurament seria un altre debat que ara seria complex també entrar-hi.
Ja. O sigui que només es pot importar residus d'altres llocs per reciclar, no per abocar.
Sí, per reciclar, per produir energies verdes, per generar, per exemple, ara quan Repsol en un parell o tres d'anys, que era a partir del 2028, si tot es compleix segons el que han anunciat, posa en marxa l'ecoplanta, necessitarà residus urbans, sobretot, per acabar doncs, tractant-los en aquesta planta del polígon petroquímic de Tarragona. No? Doncs, jo preguntava l'altre dia justament a la gent de Repsol d'on vindran aquests residus. I ells em deien que vindran bàsicament d'uns 100 quilòmetres a la rodona, que no seran residus, que s'importaran de països llunyans, em deien, per una qüestió de costos, primer, perquè és molt més barat portar residus de proximitat i perquè, lògicament, la seva activitat ha de ser perfectament legal. En aquest cas, no té res a veure amb la brossa importada doncs, d'Itàlia en connexió amb la màfia italiana.
Pues vaya. A veure què tal l'ecocombustible. Perquè no em puc imaginar, no? com faran de la brossa combustible. Si no es
bàsicament
cremen
de plàstics,
i...
no? Sí. Acaben transformant aquests plàstics. Sí que és veritat que jo tècnicament no tinc prou coneixement.
No, jo tampoc.
Estem parlant d'una tecnologia molt recent de com acaben, no? com bé dius, com acaben transformant aquests residus, segurament també part de residus orgànics, com els acaben transformant en una energia verda o en una altra forma d'energia que no té res a veure amb aquests residus.
Sí, serà interessant.
No, el que a mi em xoca, bueno, em preocupa una mica, és que l'Agència Catalana dels Residus no en sapigui res o no en vol saber res, perquè és una cosa que sembla que hagi de ser un organisme que ho controli tot això. I que
de fet, una de les seves
molt...
funcions és vetllar i controlar per tot això. I torno a recordar que almenys el que diu l'Agència Catalana de Residus és que les inspeccions realitzades per aquest organisme no han detectat res. De fet, el que venien a dir en el comunicat que van fer públic és que ells, per la seva feina de control, no avalarien, no? Venien a dir, si llegíem entre línies, que no avalarien la investigació feta per la Guàrdia Civil i pel Seprona. El Seprona i la Guàrdia Civil mantenen justament el contrari, que ells han detectat aquests moviments de brossa i per això en col·laboració amb el jutjat d'instrucció de Tarragona i amb la mateixa Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona, doncs van posar en marxa aquesta investigació que ara ja ha donat resultats i que veurem cap on va evolucionant.
El que jo trobo estrany també és que, a veure, el port rep brossa, no? X quantitat d'Itàlia, d'on sigui. Llavors, s'ha de veure a on va parar, no? Aquesta brossa. O sigui, ha anat tota la brossa a aquesta planta de tractament i d'allà, seguidament, als abocadors, i allà s'ha fet com la transformació de brossa estrangera a brossa nacional, o com ens hem d'imaginar el camí que ha fet aquesta brossa, perquè si no es pot abocar...
Segons la investigació de la Guàrdia Civil, el camí és Itàlia, via marítima o via per carretera Tarragona, aquesta planta de tractament de Constantí, i d'aquí distribució a abocadors de les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i fins i tot també de Conca, que són abocadors gestionats per la mateixa empresa, pel grup Grinyó, i que en aquests abocadors s'hauria acabat enterrant la brossa. De fet, part de la investigació, i això ja veurem exactament els detalls, la investigació destapa també, és a dir, arriba a seguir el fil d'aquesta brossa, i arriba a dir, doncs, aquesta brossa que ens estàveu fent veure que era brossa legal, doncs és aquesta brossa que procedia d'Itàlia. Clar, tot això, per detenir a una quantitat important de persones, que van ser més d'una desena de persones les que es van detenir en el seu moment en aquesta operació policial que es destapava el gener, hi han d'haver proves, hi han d'haver indicis sòlids. Clar. Ara veurem què és el que s'acaba, no? Els detalls de tot plegat.
Mm-hmm. Bueno, sospitós és també que tot sigui una empresa. Vull dir, deixar entreveure que hi ha com un sistema al darrere, no? No sé, si fossin diferents empreses...
Sí. La tesi de la investigació és que era aquesta empresa, a través d'un grup de societats que formaven part d'aquesta mateixa empresa, la que va col·laborar amb aquesta organització doncs criminal, perquè la investigació parlava d'organització criminal, per facilitar que aquesta brossa acabés desapareixent, podríem dir-ho així, no desapareixia, acabava en abocadors catalans.
Bueno, esperem que un dia s'aclareixi tot això, que suposo que és difícil, perquè quan hi ha tants diners pel mig, és molt complicat que les coses es puguin aclarir, però bé, si més endavant tens més informació... Doncs ja en tornarem a parlar. T'agraïm que hagis col·laborat en aquest programa, ens hagis donat tota aquesta informació sobre aquests residus i com es gestionen i el que hi ha darrere tot aquest negoci. Moltes gràcies.
Jo us agraeixo a vosaltres, us agraeixo a vosaltres la trucada, la confiança i tant. Si hi ha nous capítols, que segur que n'hi haurà, cap on se'n acaba l'altre, jo encantat de parlar amb vosaltres i potser arribem al dia que el judici per aquesta trama, aquesta presumpta trama de brossa, doncs també ho explicarem.
Molt bé, d'acord.
I encantat de col·laborar amb Ràdio Falset. Una abraçada a tots.
Gràcies. Moltes gràcies, Esteve.
Adéu.
Adéu. Salut.